Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us acostarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu l'actualitat del Vaticà i de les diòcesis catalanes. Us explicarem informacions culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so Jordi Carretero i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, us volem parlar de cantar la litúrgia. Cada vegada més, les comunitats promouen la formació de cors i corals per animar les celebracions litúrgiques. El cant litúrgic és una eina que l'Església ha fet servir des dels seus inicis per afavorir la participació del poble a les celebracions litúrgiques. Es va començar a utilitzar ja durant l'època romana, gràcies a la influència jueva de les sinagogues. Va continuar amb la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, que va fomentar la participació del poble i la va afavorir traduint els textos llatins a les llengües vernacles. Malauradament, la falta i l'envelliment de la feligresia d'algunes comunitats ha fet que els darrers anys la música anés perdent progressivament el seu protagonisme. Per fer front a aquesta situació, moltes parròquies de Catalunya han pres la iniciativa de crear les seves pròpies corals i de comptar amb animadors del cant, ja sigui de la mà de persones sense molta formació professional o de professionals de la música, com és el cas del cor Francesc Valls, de la Catedral de Barcelona, com explica el seu director Pere Lluís Biosca.
És a dir, hi ha una plantilla de 8 cantants només, però n'hi ha uns 20 més aproximadament que van rotant, perquè clar, el cor, com que té tanta activitat, ara són uns 200 misses l'any o més, ja, entre la Sagrada Família de la Catedral, concerts a part. I, per tant, és molta gent que passa per allà, però tothom és d'un perfil estrictament professional, perquè és un ritme molt àgil, molt ràpid, cada setmana és diferent el repertori, perquè cantem estrictament el que toca dins de la litúrgia, i, per tant, ha de ser gent molt solvent.
El cor Francesc Valls va ser fundat el 2003 per mossèn Josep Anton Arenas perquè participés a les misses conventuals de la Catedral de Barcelona. Als seus inicis, aquest grup només cantava les misses més solemnes. No obstant, la seva gran labor durant aquests 16 anys va fer que les seves actuacions augmentessin progressivament. Actualment, no només canta cada setmana a la catedral, sinó que també participa cada dissabte i cada diumenge a la missa que es fa a la Basílica de la Sagrada Família. El canvi de repertori és una de les característiques principals del cor que s'adapta a les peces musicals de les celebracions en les quals participa, comenta el director Pere Lluís Biosca.
A cada missa cantem estrictament els textos que toquen. És a dir, la música sí que pot variar, però el text, que és el que mana la litúrgia, això és el propi de cada dia. I, per tant, en aquest sentit, és una mica a l'antiga, no? De les antigues capelles de tots els centres religiosos, de catedrals o de convents o el que fos, però que fem estrictament la música que toca.
Si bé el cor Francesc Valls demostra que comptar amb un cor litúrgic professional pot ser molt beneficiós per a les esglésies, la realitat és que la majoria dels cors litúrgics de Catalunya estan formats per persones que no es dediquen a la música. Un exemple el tenim als cors amateurs de les parròquies tortosines de Camarles, Ferreries i la mateixa catedral que dirigeix Joan Ernest Redó.
No són professionals, però posen moltíssim interès, molta alegria, molta il·lusió, que és un goig treballar amb ells, perquè el dia que no puc venir o el que sigui, ho noten i es queixen, no? Perquè, ai, hem estat sense... O, per exemple, quan són vacances, els veus que ells tornen molt contents d'iniciar una nova etapa, un nou curs, sí. És un goig treballar amb ells, sí.
Dels tres cors que dirigeix actualment, el de Camarles el va iniciar ell mateix el 2004, després de jubilar-se com a professor de piano, i per petició dels mateixos cantants. Posteriorment, el 2013, va crear el de Tortosa i l'any passat el de Ferreries, tots tres amb el mateix objectiu, animar el poble a cantar.
També els animem, el que els costa molt, perquè generalment són gent gran. Jo, a vegades, des de l'ambó faig, però escolteu, canteu, sisplau, que l'Església som tots, no? I amb els nostres cants lloem Déu, Nostre Senyor. I es queixen i fan, oh, és que no hi porta les ulleres, és a dir, els costa. Ara bé, els cants que són més comuns, per exemple, el Sant, l'Anell de Déu, això se ho saben tots, canten amb molta il·lusió, però els cants d'entrada o de comunió se'ls han de saber molt bé, molt bé.
Un cas molt semblant al de Tortosa es viu a la Catedral de Tarragona, on des de fa 30 anys, mossèn Miquel Barberà va crear una escola cantòrum perquè cantés cada diumenge i animés així la missa conventual. El cor va néixer de la necessitat del mateix mossèn Barberà. Al principi, ell ho feia tot. Era el director, el cantant, el poble i el cor. Era urgent buscar la col·laboració de més gent. Una vegada que es va proposar la creació d'un cor, la resposta de la feligresia va ser immediata i així es donava resposta a aquesta necessitat.
Jo diria que tot el que tenim actualment és fruit d'haver anat donant resposta a les dificultats que teníem. O sigui, no va néixer com dient farem un cor, farem una orquestra, sinó que vam començar per animar la música de la catedral i a mesura que s'anaven presentant dificultats o que havíem de vèncer un repte o això, doncs anàvem donant una resposta i el resultat és el resultat actual.
30 anys més tard, aquesta escola Cantorum que va iniciar mossèn Barberà abraça fins a 3 cors diferents, un d'adult, un de joves i un de nens.
Jo recordo, per exemple, que quan vam començar a cantar la Vetlla Pasqual eren poquíssims i fins i tot la Missa del Gall eren pocs i ara són dues celebracions precioses, la Missa del Gall no s'hi cap a la catedral, vull dir, i la Vetlla també, per ser la Vetlla, doncs molta gent, sí, sí. Ha augmentat la participació, sí, sí.
Si bé la majoria dels cors de Catalunya s'han creat per la necessitat d'animar el cant durant la litúrgia, hi ha una figura sense la qual no podríem entendre la participació musical del poble a les misses, els animadors de cant per a la litúrgia. La seva formació es basa principalment en les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia que es fan cada any a Montserrat. La veneta, Natàlia Aldana, és una de les encarregades de preparar aquestes trobades.
Són les trobades d'animadors de cant i, per tant, es necessita una mica ajudar a ensenyar com ensenyar aquests cants a la gent, no? I, per tant, també es fa la direcció musical, perquè la persona que està animant és la que deu dirigir aquests cants. Llavors, el repertori de cant, direcció, tècnica vocal també per ajudar a cantar, i sobretot és això, les tres finalitats principals, o les dues principals, serien aquestes, repertori i estudi i direcció coral.
El cor ajuda a cantar, però mai no ha de suplir la funció de l'assemblea. Per això, Natàlia Aldana destaca la importància de la participació en el cant.
El fet de que la gent pugui participar, que pugui cantar, ajuda que la gent també pugui expressar allò que sent. I ajuda, la música ajuda molt a vehicular la pregària. I llavors, si és una celebració bonica, que tothom participa, que és vella, tot això requereix una preparació, no? Doncs abans anar primer, els assajos, perquè tothom pugui participar i sigui una celebració més viva. I, de fet, tothom tenim l'experiència, no?, quan anem a, jo que sé, una eucaristia o qualsevol celebració.
El cor ha de servir per engrescar i per ajudar, ja que la celebració litúrgica no és un concert. Tot el poble hi ha de poder participar, com assenyala Natàlia Aldana. Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, us oferim el testimoni d'un jove matrimoni missioner, l'Andrea Malagarriga, de 27 anys, i l'Oriol Martínez, de 29. Aquesta parella col·laborarà durant 2 anys en un projecte educatiu a Hondures. El servei i la gratuïtat són valors que han marcat des de l'inici la vida com a parella de l'Andrea i de l'Oriol. Es van conèixer quan eren catequistes de la parròquia i catedral de Sant Llorenç, del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. I ja després de casats, residint a Barcelona, han format part de la comunitat Espai Ignasià dels Jesuïtes. Ara es disposen a fer un pas més enllà, ser família missionera, com ens diu l'Oriol.
O sigui, la família que nosaltres volem, doncs que també puguem viure això, no? Que haguem passat per del cor aquesta vivència, doncs, més austera, més de que una altra mirada al món, doncs, és possible des d'uns altres ulls, des d'uns altres angles, aquesta gratuïtat, no? Viure la gratuïtat.
Durant una Pasqua jove de Claver, a Raimat, aquest jove matrimoni va sentir la crida missionera, Una crida que també s'ha vist influenciada per l'experiència d'altres matrimonis joves missioners i com torna a remarcar l'Oriol amb la gratuïtat com a punt de partida.
Sí, una de les crides més fortes per nosaltres ha estat el fet de la gratuïtat en si, no? Que tenim la vida gratuïta i en canvi després gairebé totes les nostres relacions estan basades en un intercanvi, no? Pues nosaltres sempre hem estat, sempre hem tingut una part de servei, tant quan érem catequistes a la parròquia com quan hem estat pues, col·laborant amb, pues, amb Assís, que tenen gent en situació de sense llar. Hem tingut espais de gratuïtat i sempre hem vist en el servei i ens ha remogut que el servei i la gratuïtat ens feia feliços.
Després de 9 mesos de formació, a través del voluntariat Pedro Arrupe i d'un procés de discerniment, passaran 2 anys a Hondures, en un projecte de l'associació Col·laboració i Esforç, ens comenta l'Andrea.
Teníem molt clar que volíem també un procés de formació abans de marxar per acabar de discernir si realment això era un capritxo o algo que ens venia de gust i prou o realment venia de Déu, no? I era una crida, tot aquest procés una miqueta de discernir. Per això teníem molt clar que volíem buscar, ok, creiem que volem fer això, però que algú ens formi una mica i que ens acompanyi.
El jove matrimoni català viurà en una de les 14 cases Populorum que l'associació té repartides arreu d'Hondures per afavorir la continuïtat escolar dels joves.
Les cases Populorum són... Hi ha 14 en tot el país, oi? Mm. La majoria estan més, o sigui, a prop de la capital i hi ha una que està a Copan. Nosaltres anem al municipi de Copan, Copan Ruïnes. I aquestes cases el que fan és ser una casa, un lloc de vivenda per joves que venen a viure a la casa per poder anar a l'institut.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana hem convidat la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Munté, perquè ha anat a visitar l'estudi de l'escultor Xavier Medina Campeny i ens ha preparat un reportatge que no us podeu perdre. Benvinguda, Carme.
Gràcies per aquesta propaganda.
Aquesta secció es diu Interioritats a la redacció, però en aquest cas anem a veure la interioritat d'un estudi d'un escultor. A veure, sí. què vas conèixer, què vas descobrir allà?
A veure, mira, els antecedents d'aquest reportatge realment doncs, van ser la jornada, la convocatòria de roda de premsa que es fa cada any als periodistes a la sala de família amb motiu de les jornades de portes obertes que es fan per la Mercè.
Sí.
Aleshores és quan es van presentar doncs, en societat aquests terminals, les torres dels evangelistes, i d'aquí vaig pensar, escolta, potser estaria bé, no?, de poder entrevistar a l'escultor, no?, el Xavier Medina Campeny, que ha rebut l'encàrrec per part de la sala de família de donar forma doncs, amb aquests tetramorfs, no?, que amb aquesta paraula doncs, que tots coneixem, no?, que són les figures, no?, que tenen doncs, els quatre evangelistes. I aleshores doncs, vaig trucar i vam quedar doncs, per visitar el seu taller.
Que això no ho pot dir ningú. O sigui, molta gent no pot dir, he anat al taller d'un escultor, no?
Però clar, realment, ara t'explico, perquè el taller està al Centre de Creació Palo Alto, al barri del Poblenou de Barcelona, on hi ha també doncs, altres artistes, com per exemple el Perico Pastor o el Mariscal. Però clar, realment quan el vam visitar podem dir que el Xavier Medina Campeny estava pràcticament com de trasllat. No estava encara, però ja estava programant...
Estava embalant tot.
Més o menys, no? Perquè el tema és que per unes desavinences doncs, amb l'Ajuntament de Barcelona, ell comentava, no?, que li sabia molt de greu perquè després de 20 anys, doncs deixava aquest taller de Palo Alto. S'havia comprat un local on volia portar-hi tota la seva obra escultòrica, perquè tenia una preocupació realment, ell ens ho va comentar, doncs, perquè no quedés espigolada, no?, per diferents llocs, sinó tenir-la d'alguna manera concentrada.
No? Aquest reportatge que has preparat es titula Del toro del bulli, els tetramorts de la Sagrada Família. Com combinem això, el bulli amb la Sagrada Família?
Tu, Rosa Maria, com saps, no? Els títols semblen de cridar una mica l'atenció.
Ah, i aquest crida l'atenció, realment.
Sí, perquè dius, a veure, què vol dir això? No?
Què té a veure una cosa amb l'altra, no? Expliquem.
Doncs sí, perquè mira, el Xavier Medina Campeny, no sé si la gent que ens escolta doncs ho sap, ell és l'autor d'una obra molt característica que va instal·lar al restaurant El Bulli del Ferran Adrià. Es tracta del cap, doncs, és una peça immensa de fusta que li va regalar el xef, el Ferran Adrià, com dèiem, i és el cap d'un toro, no? Aleshores, a més, ens comentava que el Ferran Adrià li deia que és una de les obres que tothom li feia fotos, no? Mm-hmm. Perquè li agradava molt a la gent poder-se fer fotos amb aquesta obra. Aleshores, d'aquí, doncs, una mica jugant, no?, amb aquest del toro del Bulli, no?, els tetramorfs de la Sagrada Família.
Clar, perquè parlem d'aquests tetramorfs, com som, encara que tenim més o menys clar, no?, que correspon a cada evangelista, ho recordem.
Mira, recordem-ho perquè recordem doncs, que Mateu... De fet, al reportatge hi ha unes fotografies molt maques del nostre fotògraf, l'Agustí Codina, que em va acompanyar al taller i es poden veure en detall, no?, com són aquests terminals de les torres dels evangelistes. Mira, recordem, per exemple, que Mateu és l'àngel, l'home amb ales, que ressalta la humanitat del fill de Déu. Marc és el lleó, símbol de la força, el coratge i la reialesa. Lluc és el bou, un animal de càrrega tranquil i humil. I Joan és l'àguila, que veu el món des de les altures. De fet, val la pena dir que, clar, al terminal, a part d'aquesta figura doncs, de cada un dels tetramorfs, cada terminal fa 22 metres i mig.
Res, 22 metres i mig, Mort de Déu.
La construcció s'ha dividit en 5 trams. Els 3 primers comprenen la zona dels hexàgons amb les lloances, aleluia i amén, i la decoració amb espigues. El 4 tram correspon als poliedres, que una anècdota, que és interessant, que contindran focus lluminosos que enfocaran la creu de Jesucrist. És a dir, de les torres dels evangelistes il·luminaran la gran torre de Jesucrist, que recordem que és la més alta, que arriba fins als 172 i metres i mig. I després el darrer tram està format per la part més escultòrica, que és aquesta que comentàvem ara, no? I simbòlica. Hi ha el llibre de l'Evangeli, l'escultura, la figura doncs, aquest del tetramorf, i les ales. Seria una mica doncs, l'esquema d'aquests terminals.
Clar, també vau parlar de dates, més o menys, de
ell ens va explicar que a finals d'aquest any es començarien a construir. De fet, es preveuen 2 anys de feina. 2 anys de feina perquè recordem que les dates de finalització de les Torres dels Evangelistes és l'any 2021. El mateix any, que també estarà acabada, es preveu la Torre de la Mare de Déu. I després ja, al final, serà el 2022, quan s'enllestirà aquesta torre de Jesucrist coronada doncs, amb la...
Espectacular.
Serà espectacular. Clar, estem parlant de 172 metres i mig, coronada per aquesta gran creu de 4 braços que tindrà feixos de llum, que per tant...
Que aniran de cada torre dels evangelistes, no? Hem dit?
És a dir, les torres dels evangelistes il·luminaran la torre de Jesucrist, però és que també a la creu de la torre de Jesucrist tindrà també ella pròpiament
il·luminada.
Feixos de llum que d'alguna manera il·luminaran tota la ciutat de Barcelona. Jo sé, clar, quan hi penso, saps? Clar, és espectacular.
És fantàstic. Fet, ja falta menys.
Hi haurà un sistema també d'ascensors que permetrà accedir doncs, cap a la base, suposo, de la torre aquesta de la torre de la creu, no? De la creu de Jesucrist.
L'escultor també et va explicar quina és la seva vinculació amb la Sagrada Família, no? Perquè imagino que això també l'han triat també per algun motiu concret, només pel toro del Bulli, no? Que deies.
A veure, amb ell realment l'han triat perquè ell ho explicava, no? La seva obra escultòrica és molt geomètrica, és molt d'anatomia i figures d'animals, no? D'aquí una mica l'anècdota del toro, no? Per tant, és un tipus d'escultura que s'adiu molt, no?, amb la Sagrada Família i després en concret en la forma en concreta que s'havia de donar amb aquests tetramorfs, no? Però a part d'això, ella explicava anècdotes d'infància, no? I deia, hosti, jo me'n recordo, no?, quan recollia, perquè ella estudiava, doncs, els escolapis de Diputació, llavors ell se'n recordava de que un dia a l'any havien de recollir diners amb una guardiola a benefici de les obres de la Sagrada Família. Clar, impressionant ara quan pensem en l'allau humana de turistes, que estem al voltant dels 4 milions de persones que visiten cada any la Sagrada Família, tots els diners que recullen gràcies a aquestes visites, no? Però en aquella època, quan ell era petit, no feia falta sortir amb una guardiola, les famoses captes que es feien, no?, de la Sagrada Família. Després, un altre record que ell explica també té a veure amb la imatge dels infants jugant a pilota al mig del temple en construcció, no?, quan realment doncs, hi havia doncs, la torre, la façana del naixement, l'obra original, però després la resta estava doncs, encara pendent de construcció. I després una última anècdota molt ràpida, no?, que Josep Maria Subirachs, l'escultor que va fer la façana de la Passió, li va dir un dia que el va visitar en una exposició, tu continuaràs les obres de la Sagrada Família.
Va ser profètic, no? Podríem
sí, va ser
dir.
Profètic.
Doncs tot això ho trobareu en el reportatge que ha preparat la Carme Munté, redactora en cap de Catalunya Cristiana aquesta setmana, i no us perdeu les fotografies, imatges espectaculars i precioses del nostre col·laborador fotògraf, l'Agustí Condinac. Gràcies, Carme. Fins la propera.
Fins la propera.
Però tenim més propostes que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us avancem en forma de breus. Una setmana més parlem del sínode de l'Amazònia. Concretament, el nostre enviat especial, Juan David Escorcia, ha entrevistat alguns pares sinodals que valoren aquesta assemblea. Entre els testimonis trobareu la valoració del pare sinodal i coordinador del Servei Jesuïta Panamazònic, Alfredo Ferro.
A que es necesario cambios y transformaciones en las actitudes que asumimos frente a la protección y al cuidado de esa casa común y en concreto sobre la Amazonía. Entonces, eso es una parte del sínodo, pero otra parte del sínodo es discernir frente a eso qué es lo que tenemos que hacer como iglesia y al mismo tiempo en el actuar.
Una recomanació que us fem des de Catalunya Cristiana és la 8ª temporada de les misses polifòniques a Barcelona, un projecte que ha assolit un innegable grau de maduresa i consolidació. En parlem amb la directora del cor Barcelona Arts Nova, Mireia Barrera.
El cor que canta la música durant la litúrgia és un cor d'un nivell que no és l'habitual. Diguéssim que és excepcional en l'espai de Barcelona i més encara en l'espai d'una litúrgia. El fet que sigui d'aquest nivell ja de per si és una aportació cultural i un enriquiment com també ho és també ho són els oficiants. Per tant, això és cultura que es dona. I al damunt d'això, la gent pot venir, tothom pot venir gratuïtament, pot entrar tothom, és lliure a tothom, des d'aquell que té més diners fins a aquell que no en té gens.
En aquest número us convidem a visitar l'exposició Tocar el color, la renovació del pastel, que es pot veure a la Fundació Mafre. La directora de l'àrea de cultura de Fundació Mafre, Nadia Arroyo, destaca què veurem en aquesta mostra.
El pastel és una tècnica de una gran delicadeza i fragilitat que lleva a que se extremen las condiciones de conservación. Es por esto que una exposición de estas características, con obra de más de 70 prestadores, no se había organizado hasta el momento. Estas son obras que no se exponen habitualmente, que no se prestan, que no se transportan y que después de haberse expuesto aquí en Barcelona tendrán que estar durante varios años en la oscuridad.
A la secció Des del carrer entrevistem l'escultor Joan Garriga Ricard, amic de mossèn Ramon Maria Anglarill, el rector de Gósol. En l'entrevista, Garriga Ricard ens parla de la seva amistat amb el mossèn i també de la seva tasca com a escultor.
El simbolisme dintre l'obra religiosa és molt ampli i tu ho pots interpretar i portar-lo en el nostre temps. I que, en definitiva, com representes un sant, no deixes de representar una persona. Sí que l'has vestit d'una època, però bueno, una pietat és una pietat, en el qual hi ha un sentiment d'un amor i una transcendència. I, clar, si entres una mica dintre el tema, te'n dones compte que avui dia és una cosa intemporal.
I, com sempre, no oblideu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector. I que també podeu fer-ho a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de Jordi Carretero al control tècnic i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.